Hem arribat ja a les 10 i quart, a les 5 i quart. Enguany, el 2018, es compleixen els 100 anys del naixement de Raimon Pàniker. A Barcelona, l'any 1918, que recordem, us va deixar a Tavertet l'any 2010. Raimon Pàniker està considerat, juntament amb Ramon Llull, com un dels filòsofs més importants en llengua catalana en el camp de la reflexió intercultural i interreligiosa. Volem parlar-ne amb en Ignasi Moreta. Ell és director literari de Fragment Editorial i doncs, també editor de l'òpera Òmnia de Pàniker amb 19 volums, ni més ni menys. Hola, Ignasi. Ignasi, molt bon dia.
Bon dia.
A veure, qui era Raimon Pàniker? Perquè va néixer a Barcelona, però diguem-ne que la seva composició familiar era bastant peculiar, ja.
Sí, el seu pare era hindú, la seva mare era catalana i cristiana, per tant, sembla que ja genèticament estigués com predisposat cap a ser home pont entre cultures, tradicions, religions molt diverses. I realment, doncs, és un pensador que ens ajuda a veure que el nostre punt de vista occidental, europeu, català, etc., és un punt de vista parcial, no? I que la realitat no es pot emparaular únicament a partir de les categories de comprensió pròpies de la teva cultura, sinó que tota aproximació monocultural és, per definició, reductora. Hem d'anar a una comprensió més intercultural. Aquesta és la proposta de Pànica.
De fet, ell quan va funyar a l'Índia per primera vegada l'any 1954 va dir allò tan cèlebre de me'n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno budista sense haver deixat mai de ser cristià. O sigui, més interreligiós que això ja pràcticament.
Sí, el que és bonic és que és la biografia la que el condueix a aquesta vivència, no? És a dir, no és algun cop em pregunten com és que Pànica parla poc de l'islam. És que Pànica no és un senyor que en un despatx digui, mireu, sabeu què? Fem una religió a la carta, fem una mica aquí, una mica allà. No és una qüestió racional en què construeixi una proposta religiosa nova, sinó que és algú a qui la biografia, el factor biogràfic, el condueix a l'Índia, per recuperar les arrels del seu pare, a l'Índia retroba l'hinduisme que ja era en ell, per tant no diu, em vaig anar cristià i em vaig convertir a l'hinduisme, no. Me'n vaig anar cristià, perquè ell era sacerdot catòlic, es va descobrir hindú, va descobrir l'hinduisme que ja era dins seu, va tornar budista per osmosi, per impregnació, sense haver de ser mai a ser cristià. És a dir, és una vivència experiencial, viscuda. La vida el va portar aquí. I ell, honestament, va compartir amb la gent, doncs, el meu itinerari ha sigut aquest. I no cal renunciar a res. El fet de descobrir la hinduïtat i la budeïtat que hi havia en mi no m'ha obligat a renunciar al meu budisme, al meu cristianisme d'origen. Les religions no són carnets de partits polítics que per si ets d'un has de renunciar a ser dels altres. La religió és una altra cosa.
Raimon Pàniker va treballar en diverses universitats, tant d'Europa com d'Estats Units i l'Índia, i de fet és un dels pensadors més estudiats fora del nostre país, no? Què destacaria en quant a aportacions de Raimon Pàniker perquè puguem, diguem-ne, enriquir la nostra visió, que segurament en la majoria dels casos serà bastant monocultural, no?
En molts àmbits, és a dir, Pànica naturalment treballa a tenir les religions i per tant ens fa veure, això que comentàvem, no? Doncs que una, cap religió pot creure's que té el monopoli de la religió. No? Ell fa una distinció molt bonica entre religió en singular i religions en plural. Una cosa és la religió, que és l'obertura constitutiva al misteri de la vida. Tot ésser humà és un homo religiosus, seguint la hipòtesi de Nietzsche i Eliade. Per tant, el fet de fer-se preguntes, de fer-se les grans preguntes, d'estar obert al misteri que ens constitueix, això és ser religiós, però això es concreta en cada cultura amb diverses religions, en plural. Les religions no són sinó encarnacions, concrecions possibles del substrat religiós inherent a la condició humana. Aquesta seria una tesi que Pàniker estudia i treballa amb una gran profunditat. No? Una altra idea que forma part del nucli dur de Pàniker és el que ell anomena la intuïció cosmoteàndrica. Pàniker, com tot filòsof madur, de vegades les paraules se li queden curtes i anem inventant noves. No?
Sí.
Cosmoteàndric vol dir Déu, home, cosmos. La tríada Déu, home, cosmos. sempre hem comprès l'home com algú que està en una situació intermitja amb el cosmos a baix, la Terra, i la naturalesa, i Déu a dalt. No? I això implica una determinada jerarquització. No? En la nit dels temps, la prioritat era el cosmos, després la prioritat de ser Déu, i a partir del renaixement la prioritat és l'home. No? Pàniker diu que això no és que sigui prioritat, sense les seves jerarquies. Aquestes són tres dimensions constitutives de la realitat. La realitat és sempre divina, humana i còsmica, i hem de repensar com ordenem tot això i com ho expliquem. No? I en aquest sentit, i això també mostra la potència de Pàniker, que fa preguntes d'aquest tipus, és a dir, no és un erudit que estudi doncs, en tal text del segle X del budisme, doncs hi ha tal concepte. També és un erudit, però també és algú que es pregunta la realitat de què es compon, com és la realitat, no? Com es relaciona el diví, l'humà i el còsmic. Per tant, algú que vol resoldre els grans interrogants sense renunciar a fer-se preguntes en gran.
L'any 2018 s'ha declarat l'any Pàniker i es portaran a terme diversos actes. Per exemple, el pròxim mes de febrer, el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, el compositor Jordi Savall, que de fet va ser amic de Raimon Pàniker, doncs farà un recital de música en la seva memòria. També el Palau Robert, allà al Passeig de Gràcia, quan dona amb la Diagonal. No?
Exacte.
Es portarà a terme una exposició a través de la qual es podrà doncs, conèixer un poc millor la persona i l'obra de Pàniker. Aquest és un bon repte, ho dic, en una exposició doncs poder copsar no? l'esperit dels textos i el pensament de Pàniker.
Sí, l'exposició veurem com anirà, tenim ara uns mesos per preparar-la. Jo crec que d'alguna manera Pàniker ens ho posa fàcil, perquè, insisteixo, Pàniker és més que un erudit. No? Si Pàniker fos un erudit que no ha sortit de la seva biblioteca, dels seus llibres, i que ha llegit llibres i ha produït llibres, doncs traduir això en imatges, en un llenguatge expositiu, museístic, seria difícil. Pàniker té l'al·licient, entre cometes, expositiu, que és un autor en biografia, amb una biografia intensa. La biografia de Pàniker són fonamentalment els seus viatges, el seu desplaçament, no? El fet que aquest no em vaig anar, no em vaig anar cristià, em vaig escollir, etc. És a dir, algú que ha sortit del seu lloc d'origen, Pàniker neix a Barcelona, durant la Guerra Civil és a Alemanya, ha estat 3 anys a Alemanya estudiant química, torna, després va a Madrid, després va a Salamanca, després va a Roma, després va a l'Índia, després va als Estats Units i després torna i s'estableix a Tavertet. Per tant, algú amb un itinerari vital molt intens, que, per exemple, es veuen qüestions tan aparentment anecdòtiques, però que tenen el seu sentit, com és la mateixa indumentària, com va vestida una persona. Això comunica, és un acte de comunicació, com un es vesteix. Quan veiem Pàniker en fotografies antigues, o fins i tot en vídeos, per exemple, l'altre dia em va arribar un vídeo de TV3 de Pàniker de l'any 93-94, vestit amb americana i corbata. Doncs això és l'home occidental. No? Una mica de corbata. Quan veiem Pàniker, amb sotana. Això és el sacerdot, no? Ensotanat. Quan veiem Pàniker, amb sotana blanca. Doncs la sotana blanca és la pròpia dels capellans a l'Índia, que no van amb sotana negra, sinó amb sotana blanca. Quan veiem Pàniker vestit a l'Índia, amb la vestidura pròpia del món índic, que és com compareixia normalment en públic els últims anys de seva vida. No? Doncs també això és significatiu, no? Per tant, ens trobem una persona amb una vida intensa i això, traduir-ho en imatges, doncs serà el nostre repte expositiu. Esperem que també en sortirem.
Per cert, quina és la relació que va tenir Raimon Pàniker amb l'Opus Dei?
Una relació complexa. Pàniker hi va pertànyer durant 26 anys, per tant no és un pecat de joventut, una cosa episòdica, sinó que és una cosa que forma part del nucli dur de la biografia de Pàniker. Els 26 anys són molts anys. Pàniker queda l'any 40 seduït per el personatge de Joan Maria Escrivá de Balaguer, de ser certament de l'Opus Dei, amb escàndol i incomprensió de la seva família, que no participava d'aquesta espiritualitat. L'any 46 es fa capellà de l'Opus Dei i tot seguit hi ha una sèrie de tensions, tant d'ordre disciplinari, perquè Paniker està preocupat per fer una obra, per fer els seus llibres, i l'ha posat i pocs capellans, i mentre els capellans passin de capellans, no? Confessin, diguin missa, tinguin els estudiants, etc. I Paniker, d'alguna manera, escapa dels encàrrecs posturals que li fan, cosa que és normal. És a dir, si tu tens un en les teves files un intel·lectual de la potència de Paniker, no l'has de posar a fer de catequesi, sinó que l'has de deixar que faci la seva obra. Però també és normal que la institució, si té un capellà, vulgui que faci capellà. I, per tant, aquí hi ha una tensió lògica. És normal que això amb els jesuïtes doncs, sigui més fàcil, per exemple, perquè tenien molts més capellans i que un pare Batllori jesuïta es pogués dedicar a fer la seva obra historiogràfica i que, en canvi, Paniker dintre de la posició tingués una mica més difícil. Tot això, en el fons, és molt comprensible per les dues bandes. Després també hi ha, evidentment, conflictes d'ordre doctrinal. El pensament de Paniker és diferent, com es miri, és diferent del pensament que s'esprèn del llibre Camino del fundador de l'Opus Dei. I, per tant, òbviament doncs, també hi va haver una tensió doctrinal. Tot això va anar generant alguns conflictes, algunes demonstracions canòniques, algunes solucions que es van anar improvisant fins que finalment esclata la crisi final i l'any 66 i Paniker és expulsat del Consell.
Al respecte del seu germà Salvador Paniker, ara fa uns mesos, no? Un pot ser que representés més el misticisme i l'altre la raó, Raimon més místic i acadèmic i Salvador enginyer i filòsof?
Això és el que ells ens venien. El que passa és que la realitat a vegades és una mica més prosaica. I la realitat és que el distanciament entre Raimon i Salvador era d'ordre crematístic. És a dir, hi havia una determinada gestió de l'herència familiar on dos dels germans no es van posar d'acord, que eren Mercè i Salvador. Raimon acostumava a fer tàndem, per raons d'afinitat entre germans, amb la Mercè i, per tant, va quedar posicionat en el costat enfrontat a Salvador Paniker dins una sèrie de discussions d'ordre familiar empresarial, cosa que passa en les meves famílies.
Ja veiem.
Per tant, la cosa, després ells ho van revestir, diguem, de combat intel·lectual, cosa que doncs, li dona un plus d'interès. Sí que és veritat que Salvador fa una mica perplex per la deriva sacerdotal de Paniker, per la seva pertenència a l'Opus Dei, i llavors, sí, Salvador és més laic, de plantejaments, etc., però també és un autor profundament espiritual, de manera que la distància ideològica és relativament... i juga un paper relativament menor.
Per cert, abans comentàvem doncs, que en Raimon Paniker havia doncs, treballat per universitats d'arreu del món, pràcticament. Per què és més famós fora del nostre estat que no aquí?
Per la avara pobertat i catalana i per la mesquinesa de casa nostra, on qui sobresurt li tenen les ales en lloc de estimular-lo. No? Això ho estudia molt bé en Enric Jardí, com a un llibre, sobre tres desarrelats il·lustres que eren Eugeni d'Ors, Gabriel i Pijuan. No? Hi ha una tradició, a Catalunya, que les persones que sobresurten, les persones que valen, les persones que tenen una ambició forta, els tenen les ales, els fan de dir impossible i han de fer carrera fora. És Paniker una víctima del sistema? Tampoc ho diria. Tampoc ho diria que quan va tornar a Catalunya va ser ben rebut, els seus llibres van ser publicats, van tenir èxit, se'l convidava a ràdios i televisions, era escoltat. Sí que crec que, en el fons, això sí, i aquí sí que com a país, crec que volem fer una mica autocrítica, a Catalunya no ens el vam prendre gaire seriosament.